Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez i Francesc Callau.
El govern espanyol projecta 11 rotondes i limitar a 80 km per hora el tram ebrenc de l'N340. Els alcaldes continuen reclamant l'aixecament de barreres de l'AP7 i demanaran una reunió amb Foment. Benvinguts a l'informatiu d'aquest dimecres 21 d'octubre, un informatiu en el que també entrevistarem a Maite Puell, regidora de Benestar Social i consellera del Consell Comarcal del Baix Ebre, per explicar-nos les novetats respecte a l'arribada de famílies refugiades al nostre municipi. I és que la Cala és un dels municipis on hi podrien arribar refugiats sirians. En el dia d'avui també tindrem altres titulars. El repassem a continuació.
Els dos jutjats del penal de Tortosa es traslladaran a l'antiga comissaria dels Mossos a finals d'any. El govern presentarà el pla de mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa durant la segona quinzena de novembre. La collita de mandarina pot caure fins a un 50% esta campanya. Unió de Pagesos calcula que la davallada d'ingressos pot arribar als 12,32 milions d'euros. El sindicat proposarà al conseller d'Agricultura la creació de la marca Cítrics de l'Ebre per la reserva de la biosfera.
És l'actualitat d'avui dimecres 21 d'octubre. Són les notícies de la Cala Ràdio. Foment projecta 11 rotondes i limita la velocitat màxima a 80 km per hora al tram ebrenc de l'N340 per convertir-la en una via interurbana. Així ho ha explicat aquest dimarts el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, en la reunió amb els alcaldes dels municipis afectats. A l'espera de les negociacions entre Foment i la Generalitat per acordar el desviament bonificat dels camions per l'AP7, l'executiu espanyol planteja rotondes i una reducció de la velocitat màxima per pacificar el trànsit i convertir l'N340 en una via interurbana. La mesura pretén eliminar girs a l'esquerra i que les maniobres s'hagin de fer a les glorietes per dificultar els avançaments i reduir el trànsit de vehicles pesants per aquesta via. El conjunt del projecte, amb un cost d'uns 10 milions d'euros, tindrà tres fases i s'enllestirà a finals del 2016 o principis del 2017. Els alcaldes, però, es mantenen preocupats per l'alta sinistralitat de la via i segueixen reclamant a Foment l'alliberament de la P7. Remarquen que el projecte que planteja el Ministeri és paral·lel a les seves reclamacions i no soluciona la problemàtica de l'N340. Els alcaldes demanaran en els pròxims dies una reunió amb el Ministeri si no s'obté una resposta immediata de les negociacions entre Foment i la Generalitat, perquè consideren que cal pressionar el Ministeri per tenir solucions immediates. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Això no ens trau la problemàtica que avui doncs, tenim a la Nacional 340, sinó que el que necessitem són mesures immediates i si en aquests dies pues, no trobem resposta, pues, després els alcaldes també farem la mateixa gestió per pressionar que aquesta reunió es pugui donar efecte.
Mentrestant, cada municipi valorarà la mesura plantejada pel govern espanyol. D'altra banda, i respecte a la mesura d'abalissament de 13 km de l'N340 amb cons, els divendres i els dilluns, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha reconegut que els tècnics del Servei Català de Trànsit creuen que la mesura dona seguretat i que no es produeixen accidents. Pallarès afegeix que no tenen cap argumentació tècnica per eliminar-los i que només es podrà fer quan es derivin el pas de camions per la P7. I un apunt més, un xoc entre un camió i un turisme ha provocat tres ferits en el tram de la nova variant de l'N340 entre Peníscola i Benicarló al Baix Maestrat, segons ha informat el Consorci de Bombers de la província de Castelló. Els bombers van rebre l'avís de l'accident a les 5:40 de la tarda d'ahir. El xoc es va produir just a l'enllaç de l'AP7 de Benicarló Sud. Com a conseqüència del xoc, tres persones van quedar atrapades a l'interior del turisme per la deformació de les portes i van haver de ser excarcerades pels bombers. Tots tres han resultat ferits de diversa consideració i van estar traslladats per efectius del SAMU a l'Hospital de Vinaròs. Cal recordar que aquesta variant es va inaugurar el dijous de la setmana passada. Avui ens acompanya a les notícies Maite Puell, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i consellera de la Conselleria de Qualitat de Vida del Consell Comarcal del Baix Ebre, per explicar-nos les novetats respecte a l'arribada de refugiats sirians, possiblement al nostre municipi. Maite Puell, molt bon dia.
Bon dia.
Fa dies que vam conèixer que les principals ciutats de la demarcació de Tarragona rebrien famílies d'acollida. Sembla ser, doncs, que a l'Ametlla de Mar hi podria arribar alguna família, no?
Sí, Dani, exacte. El cert és que a la reunió que vam tenir la Diputació el passat 30 de setembre ens van informar doncs, que amb una durada de 2 anys hi havia prevista l'arribada de 3.000 refugiats a Catalunya i 24.000 al rest de la península. El cert doncs, és que ens pertocarien uns 4 o 5 famílies per municipi. No obstant, a la reunió que vam tindre aquest passat dilluns ens van informar doncs, que sí que és cert que l'acollida serà molt més progressiva i que intentarien que a les Terres de l'Ebre vinguessin doncs, entre 3 i 4 famílies en total.
Per tant, doncs, bueno, és una possibilitat que l'Ametlla de Mar li toqui aquesta quota. Com està la negociació aquí al territori de distribució d'aquestes famílies? Ja se sap com se correspondran?
Bé, l'encarregat del repartiment és el comitè operatiu, que està format per la Generalitat, per 2 associacions, que són Càritas i Creu Roja, el tercer sector, que són associacions sense ànim de lucre, les Diputacions i l'Ajuntament de Barcelona. Tot i que a les Terres de l'Ebre qui se'n farà càrrec d'aquesta repartició serà la Creu Roja. És un procediment molt pautat. El cert és que s'hauran de complir tota una sèrie de requisits i llavors ells seran qui, també atenent a les necessitats dels refugiats, reparteixin a un municipi o a un altre.
Mm-hmm. Hi ha famílies caleres disposades a acollir els refugiats?
Sí, exacte. Hi ha vivendes, sobretot, hi ha gent que ofereix vivendes. De fet, quan ens pertoqui farem una crida i sobretot també el Col·legi d'Advocats de Tortosa està treballant per estudiar tot l'assumpte legal que comporta un acolliment o una cessió de la vivenda.
I si alguna família calera doncs, està interessada en poder acollir alguna família o en cedir algun habitatge i ho volen fer saber doncs, a l'Ajuntament o als òrgans competents, com ho han de fer arribar, com ho han de fer saber?
Doncs sí, poden dirigir-se directament a mi, ja sigui per escrit o que vinguin a visitar-me. I llavors, quan a partir de novembre, que és quan se preveu la primera arribada dels refugiats, llavors ja gestionarem, junt amb el Col·legi d'Advocats, que seran els encarregats doncs, de guiar-nos en tot aquest assumpte.
Uh-huh. Com funciona el procediment d'acollida? Com es fa aquest procediment?
Bueno, el procediment va tot per fitxa. Ara, inicialment, serà una fitxa per escrit, que ens arribarà la setmana vinent, a partir del gener es podrà presentar via telemàtica, on cada ajuntament comunicarà a aquest comitè operatiu els recursos, les escoles, instituts, si tenen guarderia, els equipaments esportius, albergues, els equipaments sanitaris que tinguin. I quan vinguin, doncs, inicialment estiran 3 o 4 dies al centre de Barcelona i llavors es destinaran. Inicialment aniran al Consell, sobretot per dubtes, qüestions, tràmits, urgències, problemes que puguin haver, i a més endavant, quan la situació estigui controlada, ja es vehicularà pels serveis socials dels municipis. Després de tota aquesta fitxa, com he dit, també s'atendrà a les necessitats dels refugiats i sobretot se'ls repartirà perquè entre ells no facin grups. És a dir, volem una integració total.
Uh-huh. Quins recursos hi podrà destinar l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en aquesta acollida de refugiats?
Doncs el cert, Dani, és que ni l'Ajuntament ni els ajuntaments, no només de l'Ametlla de Mar, ni tampoc els consells destinaran partides per a aquestes famílies. Des de la Unió Europea i des de la Generalitat s'ha entès que si es destina algunes partides anirien en detriment dels recursos que es destinen a les famílies usuaris de serveis socials. Són recursos totalment addicionals que seran provenients de la Unió Europea, que no obstant sí que és cert que si el Consell o els ajuntaments tenen alguna partida que hi puguin destinar, la podran destinar. Però en principi els refugiats vindran aquí per un termini que es fixa inicialment de 2 anys amb l'estatus de refugiat, amb totes les conseqüències que aquest estatus comporta, i vindran, per dir-ho d'alguna manera i perquè ens entenguéssim, a despeses pagades. Tindran com una espècie de subsidi, que encara no s'ha pensat exactament quin nom se li atribuirà, i amb això es pagarà la vivenda, es pagaran subministres i necessitats bàsiques.
Per tant, ja plantegem, diguem-ne, de principi que ni l'Ajuntament local ni la resta d'Ajuntaments ni tampoc els Consells Comarcals hauran de fer front directament doncs, en aquestes despeses bàsiques dels refugiats. Ja s'ha plantejat, ja s'ha pensat com se farà aquest procés d'integració, perquè lògicament doncs, hauran de passar a conèixer un idioma, a conèixer uns idiomes, unes cultures i entendre una miqueta també el món, diguem-ne, de Catalunya. Hi ha algun... ja s'ha començat a treballar amb aquest tema?
Sí, el cert és que ja sigui des del comitè operatiu o ja des de serveis socials, quan ja sigui competència d'aquests fer el seguiment de les famílies, ja estan, bueno, estan fent, organitzant tota una sèrie de protocols sanitaris, d'ensenyament lingüístics, per tal de doncs, integrar aquestes famílies i, si més no, ni el Consell ni l'Ajuntament podran, almenys inicialment, destinar partides econòmiques, sí que hauran de destinar, doncs, sobretot, tot el sistema organitzatiu.
Uh-huh. I respecte, per exemple, que aquestes persones puguin trobar un lloc de feina o puguin funcionar doncs, com un altre ciutadà més del nostre país, s'ha establert alguna mena de mecanisme perquè aquests refugiats també puguin, d'alguna manera o altra, al cap d'uns mesos, integrar-se també en la vida laboral del país?
Doncs el tema laboral és una cosa que sobretot a les reunions es comenta que és ja més a llarg termini. Inicialment se'ls haurà de fer venir aquí... i que aprenguin l'idioma, principalment. Sí que és cert que se'ls farà un control exhaustiu per tal de que la inserció al món laboral pugui ser ràpida i efectiva. Però, bueno, a poc a poc.
El cert, però, és aquesta situació que passa en ple 2015, en ple segle XXI, és una mica com una radiografia del passat, perquè doncs, cal recordar que aquí al municipi, als anys 90, hi va arribar alguna família bòsnia refugiada doncs, en aquella ocasió pel setge de Sarajevo, per la guerra que va haver entre Bòsnia i Herzegovina. La situació es podria repetir aquest 2015, ja de cara també al 2016. Estarem ben pendents de les novetats que es vagin produint i de la decisió final del repartiment de quotes, que és si finalment la Milla de Mar rebrà alguna família d'acollida o no. Maite Poell, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de la Milla de Mar i consellera de la Conselleria de Qualitat i Vida del Consell Comarcal del Baix Ebre, moltíssimes gràcies per la participació i per explicar-nos aquestes novetats respecte a l'arribada de refugiats sirians a les notícies de la Cala Ràdio.
Gràcies.
Els dos jutjats del penal de Tortosa es traslladaran a les noves dependències de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra a finals d'any. Segons ha explicat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, les obres d'adequació de l'edifici on actualment ja està el jutjat social ja s'han iniciat i s'hauran d'enllestir en 2 mesos. Amb una inversió de 200.000 euros, la Generalitat resoldrà així els endèmics problemes d'espai que tenen els actuals jutjats fins que es pugui construir el nou edifici judicial al carrer de la Mercè a tocar de l'actual. Els dos jutjats penals de Tortosa estaran ubicats a la segona planta de l'edifici de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra, al carrer Comerç, al barri de Ferreries, mentre que el social que actualment està en aquestes instal·lacions tornarà a l'actual edifici judicial de la plaça dels Estudis al nucli antic. Les obres d'adequació que ja s'han iniciat inclouran els accessos directes pels vehicles dels cossos policials. En l'àmbit judicial, Pallarès també ha recordat que s'està treballant per posar en marxa l'oficina judicial d'Amposta amb l'objectiu que al març del 2016 s'estigui posat en funcionament. D'altra banda, en el marc del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Pallarès va assegurar que el govern presentarà el pla de mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta a Tortosa, que ha de permetre donar solucions a la millora de l'accessibilitat i aparcaments durant la segona quinzena de novembre. El delegat ha detallat que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, serà l'encarregat de presentar-ho a l'Ajuntament i a les entitats que van demanar-ho. Unió de Pagesos calcula que la collita de clementines d'aquesta propera campanya es pot reduir fins al 50% respecte a la collita anterior, com a conseqüència de les elevades temperatures patides aquesta passada primavera, sobretot al mes de maig. Així, la producció estimada seria de fins a 77.000 tones de clementines, enfront les 154.000 tones de la campanya 2014-2015 o les 121.669 tones de la campanya 2013-2014. La collita mitjana de les darreres tres campanyes ha estat de 128.500 tones. Estimant un preu mitjà possible per al pagès de 0,24 euros per quilo de clementines, aquesta campanya i de 0,20 euros per quilo l'anterior, la reducció d'ingressos dels citricultors catalans pot arribar a ser de 12,32 milions d'euros. Segons el sindicat agrari, aquesta pèrdua de renda repercutirà sobretot en l'economia dels pobles citrícoles de l'Ebre, on els serveis directes i indirectes que genera la producció de cítrics és molt important. Unió de Pagesos reclama des de fa temps la necessitat de disposar d'eines que permetin valorar tots els cítrics catalans, tant taronges com clementines, i per això creu que ha de ser un instrument bàsic la qualificació de reserva de la biosfera per als cítrics de les Terres de l'Ebre. El sindicat proposarà al conseller d'Agricultura la creació de la marca Cítrics de l'Ebre per a la reserva de la biosfera, que aprofitarà per potenciar-ne la comercialització, valorar la qualitat i el medi d'elevat valor patrimonial on es conreen.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Darrer minut de l'informatiu per conèixer l'estat del temps en un dimecres que de moment és força assolellat. Coneixem la previsió de la jornada amb en Jordi Mateo.
Hola, bon dia. Comencem la jornada a les Terres de l'Ebre amb menys núvols que els dies passats, tot i que queden algunes restes d'intervals de núvols baixos a punts de la costa. Aquests mica en mica s'aniran desfent. També destacar que les temperatures avui són més baixes durant aquestes hores matinals i que bufa una mica de mestral que anirà girant al centre del dia. Així, a partir del matí ja s'anirà imposant una jornada marcada pel sol amb alguns intervals de núvols alts i per unes temperatures que al centre del dia pujaran respecte a les d'ahir. Pel que fa a demà dijous, jornada marcada pel sol, pel mestral, novament, que bufarà principalment durant les primeres hores del matí, i pel que fa a les temperatures, hem d'esperar que les mínimes durant les primeres hores del matí siguin semblants a les d'avui, mentre que les màximes encara podran pujar lleugerament respecte a les d'avui dimecres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dimecres 21 d'octubre de l'any 2015. Us han acompanyat Francesc Callau i Daniel Rodríguez. La informació esportiva continua ara a la sintonia de la Cala Ràdio amb l'esport al nostre poble. Les notícies tornen demà puntuals a les 12 del migdia. Gràcies per la seva confiança.